L'arquitecte ens va dir: quan no ets al lloc on estimes, has d'estimar el lloc on ets. Una bona màxima. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
L'esport i l'educació uneixen a les persones més enllà de les fronteres. RG Sport Solution és una agència esportiva que combina esport, educació i turisme a través del desenvolupament d'activitats relacionades amb el món del futbol. Organitzem esdeveniments esportius. Som el número 1 en el nostre sector, creant sinergies a través del futbol i treballant amb les llegendes més importants del món del futbol. Fem representació de jugadors. rgsportsolutions.com 677 26 28 37 677 26 28, 37.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 2810 i catalunyacristiana.cat.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Llevat dins la pasta. Un programa presentat per Joan Andreu Parra.
Bona tarda, amics i amigues. Us obrim les portes una setmana més al programa Llevat dins la pasta. Un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Les 24 hores del dia a presó es fan molt llargues, deia Gabriela Serra en una entrevista a la revista Sal i Llum de l'ACO. S'hi referia a la tasca que feia des del grup de voluntaris de Justícia i Pau. I recordava que les presons es van inventar fa segles per tancar els pobres a dintre, els que robaven la llenya o el que fos per sobreviure, i així continua sent en molts dels casos. Segons dades del Departament de Justícia, a Catalunya hi ha prop de 500 voluntaris de presons. El voluntariat a les presons intenta corregir les mancances d'un sistema millorable, humanitza un entorn molt hostil i complementa la feina dels professionals cap al que anomena la Llei General Penitenciària la finalitat primordial de la reeducació i la reinserció social dels sentenciats a penes i mesures privatives de llibertat. Avui al Llevat dins la pasta ens acompanya Ramiro Pàmpols, que és sacerdot jesuïta, militant de la GOAC, capellà obrer jubilat i amb estades prolongades a Amèrica Llatina després de la seva jubilació. Des de fa 2 anys, el Ramiro acudeix quinzenalment a la presó de Brians 2 com a voluntari, sense especificar la seva condició de capellà. Viu a Bellvitge i col·labora a la parròquia Mare de Déu del Gornal i a la Fundació La Vinya, que cobreix algunes necessitats socials dels barris de Bellvitge i Gornal. Bona tarda, Ramiro. Estem molt agraïts que t'hagis pogut atensar els estudis de Ràdio Estel i donar testimoni d'aquest voluntariat que estàs fent a presons els darrers 2 anys.
Gràcies a vosaltres. A més, avui coincideix que tot aquest matí he estat a Brians 2, que és el dimarts, que em correspon, i vinc fresc de l'experiència que acabo de tenir aquest matí.
Molt bé, doncs l'acabarem de treure el suc d'aquesta experiència. Parla'ns primer, per això, Ramiro, després d'ordenar-te com a prevera, què passa aquí entremig, abans d'arribar, si pot ser així una miqueta sintètic, abans d'arribar a aquest voluntariat de presons?
Sí. Sí, ha sigut una mica xocant en el sentit de que jo vaig estar preparat per ser professor de religió al Col·legi de Jesuïtes del carrer de Casp, Llúria. Amb aquest motiu vaig anar a fer un any de pastoral a Brussel·les, a Lumen Vitae, i un cop preparat, que va ser ja l'any 68, l'any, diríem, de la revolució estudiantil i obrera, doncs em vaig incorporar al col·legi. Però amb l'atenció de dir-me a mi mateix, n'hi ha prou sent professor d'alumnes de classe mitja de famílies que tenen un negoci a la ciutat, o són advocats, o són metges, ho tindria que anar més enllà. I aleshores vaig dividir el meu temps en dues parts, una mica ideals. Una era donar classes al col·legi i l'altra era acompanyar amb un jesuïta gran que anava a les escoles professionals de les grans fàbriques de Barcelona, Macosa, Maquinista Terrestre i Marítima, Pegaso, i algun altre més que ara no recordo. I aleshores jo dividia el temps entre les dues. Però va arribar un moment que els alumnes em van dir, bueno, vostè ve aquí, ens parla molt de justícia i de drets humans, però vostè no és treballador. Amb quin títol vostè ens pot dir això? Si no, vostè no treballa, no ens dona cap garantia especial.
Et van interpel·lar directament.
Em van interpel·lar i jo vaig dir, doncs, tenia més remei que entrar a treballar i, si vull donar alguna classe, fer-ho al nocturn. I a partir de que vaig entrar a treballar, donava classe de religió, si tu vols, en sentit ampli, i drets humans, a l'escola tècnica del Clot, dels jesuïtes, i al nocturn del carrer de Caspe, de Lloia, on abans jo havia treballat durant el matí i la tarda. Uh-huh. Aquest va ser el salt qualitatiu. A partir d'aquí, quan van saber els propietaris de les fàbriques que treballava, que era capellà, doncs em van fer fora.
Uh-huh. A les fàbriques, quin tipus de feina feies?
La més humil, perquè jo, clar, jo, pobre de mi, només tinc la llicenciatura en teologia i en filosofia. Per tant, jo no era especialment d'extrem res. Feia de peó, que en diem, doncs, especialista, no? Un peonatge, als magatzems, sobretot a les fàbriques, dues o tres almenys, d'impressió industrial, per exemple, a Rubí, que fèiem tots els papers per empaquetar les cigarretes de Tabacalera.
Fa uns pocs dies, Ramiro, vam tenir aquí al programa el Pepe Rodado, sí. I ens explicava, ell és capellà obrer en actiu, i ens explicava que molts dels seus companys no saben que ell és capellà. Clar. En el teu cas, com arriben alguns dels teus companys a saber-ho?
Jo d'entrada no ho volia dir, perquè sé que això hagués falsejat la nostra relació. Hauria hagut una relació una mica estranya, no? Difícil, artificial. Jo crec que ho van descobrir a través d'un llenguatge, el meu, que no era el d'ells. Evidentment, jo no deia cap taco, ni cap blasfèmia, per dir-ho així. I després perquè em veien en mi un home que era respectuós amb les dones de la fàbrica, no? Que no em ficava especialment amb ningú ni feia bromes amb un color una mica ambigu. I clar, d'alguna manera sí que, al final, quan em preguntaven, bueno, i tu ets guàrdia civil o ets capellà? Aleshores no tenia més remei que dir-los que no era guàrdia civil. I així em van... Va ser una cosa suau, lenta, tranquil·la. Quan ja teníem una certa amistat, era més fàcil donar-se a conèixer. Jo no volia enganyar, però per entrar no tenia més remei que ocultar la meva personalitat més així, més íntima, perquè, si no, amb una que ho vaig dir, em van preguntar, amb el llistat que em van fer, una de les preguntes era, és vostè sacerdote? Perquè si els havia colat algun company sacerdot i no volien que ningú més els colés. Clar, si jo ho deia, ja no trobaria treball.
Mm-hmm. L'any 2000 et jubiles, Ramiro,
sí.
I a partir d'aquest moment et desplaces a la zona del Carib, Amèrica sí. Central i Llatinoamèrica. Què t'ha portat aquesta experiència? Sabem que has estat a Nicaragua, Haití, Honduras, El Salvador. Què t'ha portat a tu i què creus que has aportat tu allà? Quin gra de sorra has deixat?
Home, a mi m'ha portat una experiència i una visió més àmplia de la realitat. Allò realment és tot molt elemental, amb unes qualitats humanes de la gent que jo voldria que molts de nosaltres també tinguéssim. Hi ha hagut també un xoc cultural, perquè jo portava allà, i he anat gran, i aquest ha sigut el meu pecat original, anar-hi ja quan ja tens 65 anys, quan et jubiles, i tens uns esquemes mentals rígids, per dir-ho d'alguna manera, molt d'aquí, molt europeus, i els seus no són els meus. I aleshores, sens dubte, vaig ficar la pata més d'una vegada amb tota la bona fe. Per tant, a mi m'han ensenyat molt, he après molt. I si ara em diguessin els 84 anys que tinc que hi tornés per fer un treball continuat de tranquil, diria que amb molt de gust. No massa temps, perquè tampoc vull ser una càrrega per ningú, però no es pot negar que allà hi ha una qualitat humana i de relació molt bona. Encara que veu situacions com El Salvador, de famílies que han perdut els seus membres i la persona que els va denunciar i delatar encara viu al mateix poble i tothom el respecta. Són coses que et xoquen i dius com és possible que aquesta gent sigui d'aquesta manera.
Anem a abordar el tema principal pel qual t'hem convidat, Ramiro, que és aquest voluntariat de presons que l'estàs portant a terme. Com es desvetlla en tu aquesta voluntat de fer aquest servei?
Home, a mi m'ha semblat que, com sempre he procurat estar amb un treball una mica fronterer, m'ha semblat que aquest tipus de feina podia ser un d'aquests treballs, no?, i no fent només el treball, diríem, intern, parroquial. I a mi sempre, com a capellà obrer, m'ha agradat treballar en espais no creients, no confessionals. I en aquest sentit, doncs, la presó ho és. Per tant, no em dono a conèixer i vaig com un voluntari qualsevol.
Explicaves abans que avui has tingut aquesta experiència d'acompanyament. Què és el que et neguiteja o et preocupa en aquest contacte que tens setmanalment amb els interns?
Home, és impressionant. Per exemple, avui he estat amb un intern que està al DERT. El DERT és una presó de càstig pels interns que no es porten bé aquest. Resulta que li van trobar, sense tenir cap permís, un mòbil a la butxaca, i això ha sigut motiu per sancionar-lo amb 3 mesos al DERT. El DERT és, com dic, una presó dins la presó. Poden sortir 2 hores amb 3 companys més a passejar per un pati gris, quadrangular, molt alt, amb filferro, filferrat a dalt de tot, i després d'aquestes 2 hores, doncs es queden a la cel·la tot el dia. Inclús avui ens diu, ara penso demanar fer un expedient dient que en lloc de sortir al pati de 9 a 11, que fa molt fred, perquè no hi toca el sol, si em poden permetre anar-hi de 11 a 1, que el pati està una mica més calent. També aquest intern deia, i el menjar està sempre bastant fred i no és massa apetitós. T'impressiona, perquè veus que són cares que diríem desencaixades, no? De tota manera, jo tinc que reconèixer que dins hi ha un equip que està alerta perquè no passi cap cosa desagradable amb aquestes persones, perquè hi ha hagut més d'un suïcidi.
Mm-hmm. Recordem que avui amb nosaltres, als estudis de Ràdio Estel, tenim el Ramiro Pàmpols i amb ell estem tenint un diàleg al voltant del voluntariat que està fent a la presó. Quina acollida donen els interns quan tu hi vas i estàs aquestes estones amb ells?
És bona en el sentit de que sempre tractem amb els mateixos, Són gent que ha estat vivint al nostre barri, normalment. Procurem que siguin gent relacionada amb el Vitge i Gornal, perquè així tenim més entrada amb la família un cop surti i poder fer el pas de la presó a la família. Però l'entrada i el tractament és bo. L'únic que tinc que dir és que potser això podria amagar, diríem, la problemàtica de fons que té una presó, que és que una persona humana i privada de lo més fonamental que la defineix com a persona, com és la llibertat, acaba que es fa malbé sense adonar-se'n. O bé, ella, diríem, s'adapta a una realitat pràcticament, diríem, deshumanitzada, en el sentit de que tot li donen fet, és la rutina de llevar-se a l'hora del matí, esmorzar, dinar, sopar, recompte i llit, i dia rere dia, i et xoca moltíssim que l'única obsessió que tenen quan et veuen és porta vostè un calendari de butxaca. I tu dius, i per què me'l demanar? És que no saben quin dia és, i m'atreviria a dir que alguns ni tan sols saben en quin mes estan. Si hi ha una pèrdua de personalitat, d'identitat, o diríem d'altra manera, hi ha un infantilisme que es va provocant a partir d'un tancament, sobretot quan dura bastants anys.
Ramiro, observes en aquestes persones, en el context de presó, religiositat o una inclinació cap a la fe per les circumstàncies en les que es troben?
Com que no saben que sóc capellà, no en parlem massa, però sí que noto jo que n'hi ha que sí que ho són. Sobretot els que són de l'ètnia gitana, que són de la comunitat de Filadèlfia, que a vegades fan referència a Déu, o a bé alguna altra persona que m'he trobat que ha tingut una situació molt delicada, que no ho he dit, tinc que ser jo respectuós, amb la seva família, hi ha un tema d'assassinat, i ell es passa el dia pregant. Clar, que és un cas una mica especial i podríem dir inclús que és una mica, potser, morbós i tot. Però xoca moltíssim veure una persona recollida tot el dia amb els evangelis a les mans i adreçant-se a Déu. És un cas excepcional. Els altres no et sabria dir, perquè com que també hi ha gent d'altres països, deuen ser de religió musulmana, i d'altres ho desconec.
Uh-huh. A la presó imagino que com a voluntaris no només estàs tu, esteu un equip de persones.
Sí.
Com us coordineu? Com treballeu?
Sí. Ens veiem cada mes. Som 12 grups de dos, ara en vindran un o dos més. Algú és advocat i ha jubilat, ara en vindrà un altre company que és advocat també i s'incorporarà. I aleshores fem un acte de la nostra visita i proposem a la resta el que hem vist, els interrogants que ens ha suscitat la parla amb ells, i sobretot l'interès nostre és dir-li a l'intern, i això li agrada moltíssim, vols que truquem amb algú? I la majoria diuen, truquen a la mare.
En aquest sentit, llavors, creus que aquesta tasca té un sentit d'ajudar a millorar la vida d'aquestes persones que, com deies, estan en un procés de deshumanització, per dir-ho d'alguna manera, o de despersonalització?
Sí. Jo crec que té un sentit mínimament terapèutic, per dir-ho així. Però té també una certa ambigüitat, perquè volent ser una certa teràpia, diguem, improvisada i de bona fe, això pot amagar la problemàtica de fons, que és la problemàtica que han descobert i que han dit clarament els presos polítics catalans en una entrevista que han tingut fa poc, i si vols et podria citar alguna cosa que ells han dit amb la qual estic jo completament d'acord. Per exemple, diu en Raül Romeva, és un castell de l'oblit que té la societat sobre els centres penitenciaris. Una imatge potent que vol explicar l'aïllament en què viuen els presos. I Quim Forn puntualitza, la imatge que tenim de les presons és la que ens han traslladat les pel·lícules, no és la realitat que jo he viscut. Forn diu que en general les presons hi ha trobat molta solidaritat i poca conflictivitat, una imatge molt diferent de la que podem veure en les sèries de pel·lícules. Estic d'acord.
Mm-hmm. Que hi ha ara, un imaginari, no?
Això mateix. Jo el problema que em plantejo constantment és dir, com ajudar al Departament de Justícia, que jo noto que fa esforços, i la justícia catalana en les presons és més oberta i més sensible que en altres autonomies, això crec que s'ha de reconèixer, i les persones que hi treballen les veus profundament motivades, les noies, diríem, les treballadores socials i les educadores socials són persones de qualitat, que viuen allò amb intensitat i que no se senten mai que entren amb tu amb una mena de competència o d'interacció negativa. Tot el contrari. Et faciliten el que poden perquè veuen que hi anem amb una actitud, diríem, honesta, i que puguem ser molt prudents i dir les coses pel seu nom, però també d'una manera justa.
Per tant, Ramiro, valores positivament que aquesta competència estigui cedida a Catalunya?
Sí. A mi em sembla molt bé i noto que hi ha un neguit aquí a Catalunya, que se'ns va dir l'altre dia per part d'una de les treballadores socials que treballa molt bé, va dir, d'aquí uns mesos es canviarà la llei penitenciària i es facilitarà que condemnats de 5 anys en avall puguin fer aquesta condemna en règim més obert, diferent. Sí, el règim obert per nosaltres és fonamental. Probablement per una quantitat petita la reinserció necessitarà un règim més tancat, perquè, clar, hi ha casos molt greus, però per una gran quantitat de gent que fa robatoris amb més o menys violència, amb temes de drogadicció i temes d'aquest tipus, privar un ésser humà d'allò que li és més fonamental i que li trenca aquest sentit de realitat és molt dur. Sí, així com abans els mataven perquè els feien nosa, després els van posar a les presons perquè també ens fan nosa i allà... Pues, tampoc és la solució.
Ramiro, hem llegit a l'inici del programa que la llei contempla que el propòsit de la presó és afavorir, entre altres coses, la reinserció a la societat. un cop has pagat la condemna com a pres. Ens preguntem què passa quan un intern surt de la presó i recupera la llibertat. Com és rebut per part de la família, de la societat? Hi ha algú que acompanyi aquestes persones?
Aquest és el punt àlgid, el més difícil, perquè la sortida fora, els que estan en tercer grau tenen la sort, i tots hi poden estar, de poder-se anar integrant a la societat a poc, perquè tenen hores de permís i poden sortir, menys dormir, i poden estar fora. Però hi ha alguns que estan tan atabalats que es neguen a sortir. Aquest mateix que deia que va cometre un assassinat s'ha negat a si mateix com a càstig personal sortir fora en els 15 anys que porta fins ara dins la presó. Aquesta persona, quan sortir, no sabrà què fer. No sabrà ni agafar un autobús, ni agafar el metro, i anirà encongit per la vida. Clar que fan falta pisos que faciliti la inserció. Clar que els ajuntaments ens tindrien que ajudar a trobar aquestes entitats intermitges que farien de pont entre el pres, inclús a vegades amb la família, perquè la família a vegades rep el que ha estat sancionat, però a vegades no el vol rebre, perquè no vol tenir complicacions pensant que segueix com abans. És difícil de dir quina és la solució millor, perquè avui per avui no hi ha una manera potent d'ajudar a l'intern a sortir de la presó en condicions de seguretat. Inclús, fixa't, hi ha una burocràcia que fa que els 400 euros que els donen al fet de sortir de la presó i l'atur que puguin cobrar per haver estat treballant en tallers, que hi ha tallers ocupacionals que estan bé, encara que estan mal pagats, si això ho cobren 2 mesos després de sortir, què fan aquests 2 primers mesos? Trobar-se les antics amistats, entre cometes? Anar a la família que potser els està rebutjant encara? Doncs és un detall que no és cap detall, i això s'hauria de resoldre d'entrada d'una manera clara.
Doncs queda oberta, Ramiro, aquesta porta, no?, a una millora important en el que és el procés de reinserció del pres o de l'intern quan surt de la presó. Moltes gràcies, Ramiro Pàmpols, jesuïta, capellà obrer jubilat, per haver compartit la teva experiència amb els oients i en aquesta tasca que estàs fent com a voluntari a la presó de Brians 2.
I un moment, moltes gràcies per invitar-me.
Llevat dins la pasta.
Un dels nostres objectius, al Llevat dins la pasta, és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeixen el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
El compendi de doctrina social de l'Església en diu el número 403. La finalitat a què tendeix la pena de presó és doble. D'una banda, afavorir la reinserció de les persones condemnades i, d'altra banda, promoure una justícia reconciliadora capaç de restaurar les relacions de convivència harmònica que l'acte criminal ha trencat. A aquest efecte és important l'activitat que els capellans de les presons són cridats a fer, no tan sols des del punt de vista específicament religiós, sinó també en defensa de la dignitat de les persones detingudes. Malauradament, les condicions en què aquestes persones compleixen la seva pena no afavoreixen sempre el respecte de la seva dignitat. Sovint, les persones esdevenen fins i tot l'escenari de nous crims. L'ambient de les institucions penitenciàries ofereix, però, un terreny privilegiat sobre el qual es pot testimoniar novament la sol·licitud cristiana en el camp social. Era la presó i heu vingut a veure'm, que diu Mateo al capítol 25-35.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
A través d'aquesta secció us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat avui. També us presentem una agenda d'actes en els quals hi podeu participar. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us recomanem llegir el reportatge Acompanyar entre reixes i més enllà, publicat a la revista Sal i Llum número 8 de l'ACO, i també l'entrevista a Gabriela Serra a la revista Sal i Llum número 10, en què parla, entre altres coses, del seu voluntariat a la presó de dones de Batràs. Podeu consultar-los a la mediateca del web acocat.org. També us recomanem el llibre d'Iñaki Rivera, Descarceració. Es tracta d'un criminòleg que analitza també la situació que es podria fer en les presons. Fins aquí el Llevat dins la pasta, un programa que impulsem des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Recordeu que podeu escriure'ns per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui hem fet possible el programa en José Matosas a les vies de so i el Joan Andreu Parra a la conducció del programa. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm l'atenció que ens heu prestat. Fins aviat.
El programa que els hem ofert es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
En una Catalunya agrícola i rica en fruita, no és estrany que les confitures siguin una menja important i la seva elaboració casolana hagi estat un valor i complement important en l'economia domèstica. Potser des de fora, al centre europeu o a les Amèriques, se li hagi donat més valor a les confitures que no pas a casa nostra, que molt a primera hora la gent es va interessar i colonitzar sota el màrqueting de les melmelades industrials i abandonar molt ràpidament les casolanes. Indispensable és per fer confitura tenir una fruita neta i ben pelada, ensucrada en un plat durant 5 o 6 hores i cuita a la cassola amb una mica de canyella. La cuita del sucre amb l'aigua també ha de ser acurada. La confitura de carbassa pot esdevenir així, tal qual, o bé una de més sofisticada, el cabell d'àngel, que, com el seu mateix nom indica, és una menja de primera. La confitura de maduixes, molt popular a la part central d'Europa, és en les nostres latituds més preuada la de codony, el codonyat o membrillo, del qual tota una generació van embarenar uns talls que adquiríem a l'engròs, d'unes llaunes preuades per a guardar cromos a les botigues de colonials que anomenàvem colmados. Confitats de peres, de taronges i melmelades, d'albalcocs, de préssecs, les més habituals o les més sofisticades. Les compotes, de cirera de pruna o la lluada de figues, és allò més semblant a la rop.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.